Darrere dels grans projectes, sempre en Barcelona, el Consorci de la Zona Franca.
El Consorci de la Zona Franca us ofereix la tertúlia de la nit amb Ramon Miravitlles.
Com Ràdio. La nit amb Ramon Miravitlles.
Bona nit, amigues, bona nit, amics. Avui la nit es planteja quelcom que no és freqüent. Com se'ns veu des de fora? És un dia especial avui per nosaltres. Com se'ns veu de lluny, malgrat avui la qüestió de la distància és una qüestió relativa? Com es veu des d'un altre continent, que de vegades és el mateix continent i de vegades no el que ens passa? Ui, quant misteri, quants enigmes i quanta ambigüitat. Avui tenim aquí a l'estudi número 1 de Com Ràdio qui ha estat alcalde de Barcelona, qui ha estat ministre d'Indústria, Turisme i Comerç i que ara és ambaixador d'Espanya a Turquia. Bona nit, Joan Clos, benvingut.
Bona nit, què tal?
I com es veu, com se'ns veu des de Turquia? Com es veu Espanya i el que li passa a Espanya ara mateix?
Bé, home, es veu amb una certa preocupació. De tant en tant a les notícies surten algunes referències sobre la situació econòmica d'Espanya i són, bueno, pues, insistint en el tema de la crisi, etc. Però al costat d'això també és cert que la imatge en general que hi ha d'Espanya a Turquia i de Catalunya d'una forma molt especial és tremendament positiva. Hi ha molta gent que coneix, per exemple, Barcelona. Tenim la immensa avantatge de que tenim un vol directe a Barcelona-Estambul cada dia i em sembla que alguns dies de la setmana són dos vols, la qual això dona un flux de persones que va i venen i que afortunadament permeten, doncs, que la percepció mútua sigui bastant acurada, bastant realista, diria jo.
Aquí diem cap d'atur quan de vegades es donen les culpes a qui no les tenen. No sé d'on prové realment l'expressió, potser vostè ho sap més bé que jo.
Sí, els turcs són tenen també ells mateixos la percepció de que són molt incompresos. És una cosa molt peculiar del caràcter turc. I a vegades és veritat. Hi ha algunes raons que justifiquen aquesta percepció per part d'ells i una d'elles, que és molt interessant i que a vegades es posa poc èmfasi, és en la seva llengua. El turc és un idioma que és molt diferent del nostre. És un idioma altaico-uràlic, és a dir, no prové de la xarxa dels idiomes europeus, no prové de les arrels dels idiomes europeus, dels indoeuropeus. I, per tant, a vegades la comunicació entre nosaltres, els que vivim en aquesta part d'Europa i que parlem aquestes llengües que són diferents, però en el fons tenim una percepció i una certa visió del món que és compartida, ells, pues, ho veuen d'una altra manera. I és un tema molt interessant. Moltes vegades es fa molt èmfasis en que és un país islàmic, per exemple.
És un país musulmà.
I es reitera aquesta diferència. Però jo diria que aquesta no és la més important. La més important és la llengua, curiosament, i és una cosa que normalment no s'hi fa.
Quina és la primera paraula que ha après en aquesta llengua?
Merhaba.
Què vol dir?
Hola. Hola. I és un... perquè quan has de jurar o quan has de presentar les cartes credencials a la presidència, tant en un cas com en els altres, jurar en el cas dels ministres i presentar les cartes en el cas dels ambaixadors, es fa una desfilada militar i en aquells moments la persona que ha de presentar les cartes ha de saludar ell mateix en els soldats i es diu Merhaba. I els soldats, en fi, com un sol home, d'una forma així un tant prussiana, perquè l'exèrcit turc és d'unes certes arrels prussianes, contesten d'una forma absolutament forta i radical, Merhaba. I no, aquesta va ser la primera paraula, perquè la vaig haver d'aprendre el primer dia.
Suposo que en sap algunes més que ja les anirem coneixent en algun moment, doctor Clos.
Vegem. Són molt diferents. Les paraules no tenen consonàncies ni referències. Una de les coses que sorprèn és que pots llegir mirar el diari, mirar-lo reiteradament, i no caçar absolutament Cap signe...
La capçalera del diari, sí, Hurriet o alguna cosa.
Sí, però, per exemple, que... Hurriet, què vol dir?
Què vol dir?
No vol dir no córrer, Harry, tampoc. Harry, no.
S'ha equivocat, perdoni, la pregunta és barruera, però me la poso vostè en safata. S'ha equivocat al moment de prometre alguna cosa, de jurar?
Com... No vaig equivocar-me, això ho vaig fer-ho bé, veu?
Doctor Clos, mentre vostè no hi era, han passat coses. Parlant de caps de turc, Zapatero diu que ell no sabia el que venia. Corbacho diu que la crisi va a velocitat d'huracà. I una persona que amb vostè doncs, era un càrrec de confiança, la senyora Maravillas Rojo, ho passa malament per evitar el que és una sagnia. Cada dia doncs, hi ha molta gent que entra a l'atur i de vegades explicar que si s'arribarà o no als 4 milions posis els auriculars. Que vull que escolti com es pateix en secretari d'Estat.
La previsión actual es efectivamente que no se alcancen los 4 millones, pero quisiera insistir en que las previsiones no son exactas en el sentido de inamovibles y si hubieran elementos para modificarlas, pues se modificará.
Vejam, va a remolc que el govern o és que realment s'ha anat a remolc tot quelcom d'una crisi que no sabem què és?
Exactament, jo crec que la crisi és una crisi, global, és una crisi dels quals no hi ha antecedents. A vegades es posa com a antecedent d'aquesta crisi la del 29, no? Sí. Però la veritat és que la del 29 no deixava de ser una crisi bàsicament de les economies occidentals. En canvi, aquesta és una crisi on hi intervenen d'una forma molt especial els països també asiàtics i Xina la primera, els països productors de petroli també, perquè tant en un cas com en l'altre són països que han tingut un excés d'estalvi que s'ha posat en circulació en els circuits de finançació mundial i que han estat un dels elements que ha fet doncs, que hi hagués una quantitat de diner circulant en el sistema importantíssim, exuberant, i en certa forma ha generat un abaratament del crèdit mundial que, en fi, ara, doncs, quan al final això ha explotat, la bombolla aquesta de deute, estem on estem, no? Per tant, aquesta és una crisi diferent i la solució també ha de ser diferent. Hi ha una certa... com una certa preocupació o una certa emulació de les solucions del 29, però probablement això encara requereix d'uns quants toms més fins que es trobi veritablement una solució a nivell global que permeti sortir d'aquest atzur.
Com a exministre d'Indústria, el poso un compromís i li dic que es veia venir això de que es desplomaria el sector de l'automoció, tal com ho ha fet?
No es veia venir, no? Ni nosaltres, ni a Anglaterra, ni a Estats Units, ni al Japó, ni enlloc, no? No hi havia la sensació de fa 2 anys, per exemple, que això podria acabar així, no? Els primers símptomes, com recordarà vostè, va ser el juliol del 2007, i va començar amb el tema de les subprimes. Bueno, em semblava que era una cosa americana, que tenia que veure amb les hipoteques, etc. I està resultant ser un tema molt més profund que això i, per tant, que requerirà unes solucions també més radicals.
Creu vostè que dins de la radicalitat que suposa també estrenyes el cinturó i que tothom sigui solidari, en aquesta socialització de no pas de la misèria, però sí de les vaques flaques, ens tocarà el copagament de... És a dir, els que no paguen ara pels medicaments i per altra despesa sanitària o d'altre tipus no haurà de pagar? Aquest és el futur que ens espera.
Bueno, si no hi ha una solució concertada de l'economia mundial, això i altres coses, no? Però jo espero que no s'hagi... que hi hagi una solució i una entesa de l'economia mundial i que no s'hagi d'arribar a aquests extrems, no? Jo crec que una de les solucions passa perquè el G7, el G20, el Fons Monetari Mundial o les institucions multilaterals, que durant uns quants anys doncs, han estat desprestigiades, les tornem a posar al comandament de l'economia mundial, perquè ara ens n'adonem que tota aquesta bombolla d'excés d'estalvi en una part del món i excés de consum i de deute en una altra part del món, que ha produït una diferència de balanç entre les dues balances importantíssimes, resulta que ningú n'era conscient que estava passant això, o ningú governava aquesta situació, no? I en canvi, per sortir de l'actual crisi, sens dubte, doncs s'ha d'aconseguir, per exemple, que l'economia xinesa actuï de motor econòmic mundial, perquè tenen una quantitat d'estalvi immens que fins ara l'invertien als Estats Units, i això pues, no pot ser. S'ha de desenvolupar la Xina en el sentit de que els ciutadans de la Xina s'han de convertir en ciutadans amb accés als béns de consum, i la seva economia ha de tirar de l'economia mundial, i no tan sols han d'exportar, també han d'importar productes que nosaltres fem.